seva vingui. Em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosés. Em trobeu combat?
Poneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
Vuit-cent-setze. Hòstia.
Què?
Eh?
Què? Què passa?
No, dic hòstia.
Què?
Estats pontificis actual, Itàlia. Hòstia.
És que només començar... Només començar i ja pensava, ja estàs renegant. S'ha equivocat.
800, no.
És que 816, hòstia, ja. Uf, que lluny, no?
Hòstia és el nom de la ciutat.
Hòstia.
Hòstia.
Val.
És als Estats Pontificis. Avui ens situem a 25 quilòmetres de Roma.
És allà mateix, hòstia.
És hòstia, és més amunt, sí. Fa uns 300 anys de la desfeta de l'Imperi Romà d'Occident i ara el centre d'Itàlia està sota el govern dels papes de Roma. I això anirà, d'això anirà la biografia d'avui, de papes, papes de Roma.
Papes de Roma.
T'agraden? T'agraden?
És que, a veure, els papes de Roma... A veure, a mi els papes de Roma m'encanten.
Sí.
I si el poble es diu hòstia, ja es veu que parlem de religió.
Sí, sí, sí.
No sé si diuen hòstia als italians quan s'emprenyen amb algú.
No.
Quan trepitja una merda. Hòstia.
No, cazzo. No?
Cazzo.
Socha. Socha, cazzo. La nostra família d'avui és d'allò més austera. Sobreviu com pot amb les quatre terres que tenen.
Ah.
Allà hi acaba de néixer un nen bufó i rialler. La criatura és tan preciosa en aquest cas que els pares decideixen posar-li un nom molt especial. El nen es dirà Formós.
Formós?
Sí.
Home, millor que Formol.
Sí.
Sí, Formós. Però això de posar noms estranys a la canalla ve de lluny, eh?
Sí.
No, ara no us torneu bojos perquè tots els nens es diuen Cai.
Cai.
Fui.
Fui.
Ping.
Ping. Que estem a la Xina, o què?
Pong.
De la infantesa d'en Formós en sabem ben poca cosa. Els segles posteriors a la caiguda de l'Imperi Romà són més aviat foscos, una època amb poca informació. El que sabem del cert és que en Formós té la mirada pura i brillant.
Si es diu Formós...
L'ha de tenir.
És que l'ha de tenir.
També sabem que des de ben petit destaca per dues coses més. La primera és un nano molt intel·ligent.
Val.
La segona... És la seva fe cristiana. En Formós ens ha sortit cristià de cap a peus. En aquell context de misèria i d'una moral religiosa estricta, en Formós decideix que de gran serà sacerdot.
Bueno, si et deixen els teus pares.
Ara. Un cop ordenat sacerdot, el jove Formós es dedica a ajudar els pobres i els malalts. També diu missa, uns sermons que de seguida es fan famosos gràcies a la seva oratòria.
És el típic mossèn jove fucker.
No? Bueno.
Aquell de poble. Oh, que és maco el mossèn.
No del tot.
No,
no. És que el nom de Formós cada vegada li fa menys justícia. A mesura que passen els anys, el nostre devot amic es torna més lleig que un pecat mortal.
Ai.
Es comença a quedar calb i es deixa unes magdalenes sobre les orelles que sembla més aviat una ovella mal esquilada.
No, això fa molt... A veure. Us estan parlant dues persones que no tenen melena.
No, no.
No tenim cabell frondós.
No.
Però en el moment que arribi
aquell punt
que et queden només...
Jo estic més a prop que tu ja, però encara veus aquests quatre cabells d'aquí davant.
Però allò, quan ja veus el cabell aquí, és aquest, el punt és aquest, Peyu. Quan a sobre les orelles ja veus que apareix allò, plega.
Malament. En fi, el tio és lleig, però hi ha cardenals del Vaticà que s'han fixat en ell.
Home, els del Vaticà, els del... tot ben calent sempre.
No pel seu aspecte, no.
Perdona.
Per favor. Val. Per favor. S'hi han fixat, bàsicament, pels seus sermons.
Val.
Fa anys que ningú parlava tan bé com en Formós. Val. Després de guanyar molta popularitat entre els feligresos, en Formós sap que tard o d'hora li caurà un nomenament important.
Què dius? El foten papa?
Habemus papa!
Home!
En Formós l'han fet papa!
Què dius?
Guapo! Bueno.
Papa, que alto!
Que pelo!
Què li dius al papa? Què li dius al papa? Perdona.
Què?
És que jo no he estat mai al Vaticà quan passa el papa?
Sí.
Què li dius?
Jo no sé, jo hi aniré ara, No
oh!
sé, en si coincideixo.
Bueno, alguna missa has de poder anar.
Ja miraré.
Ell viu allà?
Al Vaticà, sí, viu a Roma.
Viu a Roma.
Però volta molt, falta que hi sigui aquell dia.
No està gaire flamenc últimament, eh?
No.
Ja va començar a parlar de vull que m'enterrin allà i quan comences a parlar d'enterro...
Malament. En Formós serà el nou papa de Roma. Però per arribar a aquest moment hem de fer un salt en el temps. Ens situem al 891.
És que no sé pas on paràvem.
No pateixis. Quan el nomenen papa, en Formós té 76 anys.
76?
Sí.
A la pàgina 4?
Sí, noi.
Si fa 4 dies era un marrec?
Sí, 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 sí. És que, noi, és d'aquells personatges que li passaran més coses un cop mort,
sí,
que no pas viu.
Ostres, ja té mèrit, això.
No pateixis. Anem a pams, aviam. Després d'una vida dedicada a l'Església, tal com hem dit, el 891 comença el papat d'en Formós I.
Formós I.
Heu de saber que en aquella època hi havia una família molt important que estava en amistat amb l'Església, els Spoleto.
Ui, els Spoleto. Ui. Hosti, no, és que ja tenen cognom de dolent.
Els Spoleto era una família molt rica i molt corrupta. L'anterior papa estava fart dels seus crims i va decidir desterrar-los.
Que un papa et desterri?
Home...
Que són gent amb paciència, en principi.
Sí.
L'has d'haver fet amb molt grossa.
És fer emprenyar un
és
papa.
És que me tienen hasta los cojones. Los Spoleto.
De verdad,
ni un fart. Mercè.
Mercè.
Parlar amb la seva dona, el papa.
El papa, eh? S'ha casat, s'ha casat. De l'emprenyament s'ha casat. Tu, si aquest...
Necessita algú amb qui, home, compartir aquests moments. Clar, aquí li has d'explicar. Clar, si en no... un escolanet.
No, home, no, si no ho entén.
Miquel, em tenen fart els Spoleto. Vine, anem a fer un cafè.
Resulta que el papa tenien molts motius per expulsar-los. Els Spoleto són uns malxinats, eh? Sí. Parlo amb terminologia...
Que tothom ho entengui.
Que tothom ho entengui.
Com eren els Spoleto? No poseu, a la selectivitat no poseu que eren uns malxinats.
No.
Encara que ho haguem dit aquí en un programa d'història, però s'ha entès perfectament, paio.
Sí. Quan en Formós puja al poder, decideix fer les paus amb aquesta família.
Ah.
Vol ser un bon papa, un papa perdonador. Una mica inspirat en la figura de Jesús. Que
sí,
va...
senyor. Papa, home,
de fet,
t'has d'inspirar com a papa. No t'has d'inspirar en Bruce Lee.
No, 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 no. Vol passar a la història per haver-se reconciliat amb tothom. Vol ser el papa més bondadós de tots. Molt bé, bé,
bondadoso,
molt bé, Formós.
Bondadoso!
Qué bueno!
Qué bueno que bueno!
Això és... És això, és això. És el que,
bueno,
que s'ha de cridar a la plaça del Vaticà.
Qué
és...
Bueno.
Qué bueno es. Qué buena persona.
Perquè t'entens...
Qué malxinats eren els
Spoleto.
Els Spoleto.
Francisco, què els Spoleto?
Uns malxinats.
T'imagines que
no té traducció, malxinat?
No, home, no, és d'aquestes paraules que són nostres.
Clar, 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 clar.
Emprem-la més, Peyu.
I tant que l'emprarem.
Has dit molt ben dit, això.
Emprarem la... terminologia malxinat més freqüentment.
Vinga, va.
El papa Formós no només es perdona
els
Spoleto,
si són uns malxinats, no et perdonis tampoc.
Els perdona i a més
què?
A un membre de la família Spoleto el nomena emperador.
Bueno, entre poc i massa, entre poc i massa, noi.
Bueno, si és,
però això sí que és reparar un greuge.
Sí, 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 però si el tio és bo, passa que a vegades per massa bo et prenen,
sí,
per tonto, llavors.
Sí. Ah.
La gent queda glaçada quan veuen que en Guido Spoleto serà el nou emperador.
És que si té un nom de dolent que no pot amb ell.
Guido Spoleto. Trego Guido Spoleto.
Guido Spoleto, però si ja està sonant la música de dolent.
Sí. Tothom diu que el papa de Roma s'ha tornat boig perquè en Guido és un corrupte i un assassí. No passen ni 4 dies que ja es confirma que la decisió ha estat un gran error. En Guido Spoleto s'ha emborratxat de poder... i ha declarat la guerra a tots els regnes veïns.
4 dies?
Sí, sí, sí. El pitjor de tot és que també ha declarat la guerra a l'Església Catòlica. Guido, Guido, un poco de memoria, Guido. ¿Quién te ha puesto en el cargo, Guido?
Ostres, poc se'n recorda. És que quan s'és malxinat...
Sí. En Guido vol que el papa Formós perdi tots els poders i que es converteixi en un simple bisbe.
T'ha anomenat ell, el senyor aquell vestit de blanc.
I ara li vols fer el llit.
Hosti.
Així de traïdor és en Guido Spoleto. En qüestió de setmanes, les batalles comencen a esclatar per tot Itàlia. Hi ha morts per tot arreu. Tothom pensa que el culpable és en Formós i la seva obsessió per ser un papa benevolent.
Una mica sí que és culpa seva.
Home, una
el
mica
papa
sí.
Tonto. Una mica.
¡Qué tonto eres!
¡Qué tonto!
Formoso. Formoso y tonto.
Molt emprenyat, sí, el senyor, eh?
El nostre amic es desespera. Sap que l'ha ben espifiada. Això de ser papa li va una mica gros. Només hi veu una solució. Demanar ajuda a un noble. A Arnulf de Baviera.
Arnulf.
3 dies fins que hi hagi un nen a una escola que es digui Arnulf.
Mira, podria ben ser.
Doncs m'agrada més que aquests noms de monosil·làbics.
I tant. L'Arnulf de Baviera, que té un exèrcit molt poderós, accepta ajudar al papa Formós a combatre la família Spoleto. L'única condició que posa és que si guanya el papa el nomeni emperador.
Si ja no ve d'un. És que ja no ve d'un.
Ja està,
has
igual.
Has col·locat d'emperador aquell
loco aquell dels
penques.
Spoleto.
Sí,
comença el contraatac.
Ale!
Ale!
Arnulf! 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 Arnulf!
Les tropes de l'Arnulf i les de l'Spoleto s'enfronten sense pietat. Es calcula que s'obren més de 100 fronts a tot el territori. Un dels que llepa durant els combats és el mateix Guido Spoleto.
Ja li està bé. Declarar la guerra a l'Església Catòlica.
Ara.
Estàs boig o què?
Amb la seva mort, la península itàlica pot respirar més tranquil·la. S'acaba la guerra i el bo de l'Arnulf és declarat emperador. Això sí, els Spoleto, que són com una mena de clan mafiós, juren vendetta... Vendetta.
Vendetta, eh? Quan t'ho diu això un italià, el tanto, eh?
Malament, eh?
Vendetta. Què?
El que dice?
Què dice?
El papa Formosa ha provocat la mort d'un membre del clan. Ara li tenen més odi que abans. Heu de pensar que la família Spoleto ni oblida ni perdona.
Hòstia, sí que l'has cagat, Formós. No. És que ja hem dit, equidistància.
Cuidado.
No el nomenis emperador.
No.
No t'avarellis amb els Spoleto, que ja el cognom ja t'ha...
Exacte. Passen 5 anys. Ens plantem al 896. Durant aquests 5 anys, els Spoleto han preparat la vendetta perfecta. Ho tenen tot a punt perquè el papa Formós ho pagui car.
Pobre senyor, que és un senyor gran.
Penseu-hi.
Deixeu-les.
Amb el que no comptaven és que el papa es mor aquell mateix any.
Ostres!
És de mal atacar-lo, ara.
La venjança se serveix freda. Bueno, coi!
I tan freda.
És que és mort,
és destirat.
Aviam si hem esperat massa.
Els Spoleto, tot i que hagi mort el papa, sempre es vengen. Es vengen, es vengen o es vengen? Com es diu? Es vengen.
Es vengen? O sigui, és el lema de la família, no? Sempre ens vengem.
Sempre ens vengem.
Hosti, són malxinats, eh?
És que ja ho hem dit, que eren malxinats. De moment, aprofiten la mort del papa per organitzar una revolta i atacar l'emperador Arnulf. Aquesta vegada el guanyen i aconsegueixen que un Spoleto sigui el nou emperador.
Hosti, com va voltant aquesta corona, nano.
Ara que els Spoleto tenen el poder, és hora de venjar-se del difunt papa Formós.
A veure, que és mort. Què fan? N'hi han a pintar la casa.
Ordenen...
Formós, capullo. Amb un rotring.
Els Spoleto ordenen, atenció, exhumar el cadàver i jutjar-lo. Van a la tomba d'en Formós i recuperen el cadàver que es troba en avançat estat de putrefacció. Ja ho estava una mica en vida.
Sí, és aquell vell que ja...
Ai. Feia 9 mesos que estava enterrat.
Noi!
El desenterren, el vesteixen amb la túnica papal i procedeixen a jutjar-lo.
Molt bé.
No, com que molt bé?
No, molt bé no. No, em pots vestir...
És molt irregular aquest judici.
No pots vestir un mort de papa.
No.
Que el blanc s'embruta de seguida.
Sí, exacte.
El problema apareix quan l'intenten fer seure a la cadira. El cadàver no s'acaba d'ajustar a la posició.
Home, clar que no!
El cos rellisca i els hi va caient a terra. A veure...
Un altre cop, aviam, sisplau.
Sisplau.
L'acusado, por favor.
Por favor, se puede estar quieto. A ver si el que se moverá más es el muerto. El judici s'ha d'aturar cada cop que el cadàver els cau de la cadira. I això passa diverses vegades. Por favor... En una de les caigudes, un braç se li arrenca i se li separa del cos.
Au, molt desagradable.
Molt. Home, el podríem haver televisat, aquest, com el del procés.
Aquest sí que te'l miro sencer, eh?
Al final decideixen lligar-lo a la cadira amb una corda.
Però això, a veure, però això és este muerto está muy vivo, o què? De les pitjors escenes que hem explicat aquí.
I tant. El pobre Formós ara sí que és de tot menys formós. Té les conques dels ulls buides i parts de la cara sense carn. Així i tot, els Spoleto estan decidits a tirar endavant el judici. L'olor del cos pestilent d'en Formós inunda tota la sala. És que, esclar... Un diaca és obligat a quedar-se al costat del cadàver durant tot el judici perquè respongui pel mort quan se li facin preguntes. És que és José Luis Moreno, això,
de veritat, eh? De veritat, home. Amb la mà per darrere, no?
És terrible, l'escena. Com es declara l'acusat?
Clar, i l'altre moment per darrere. Culpable, culpable, culpable. Mat, mat.
Aleshores comencen els insults i les acusacions contra en Formós. Els Spoleto portaven 5 anys guardant-se aquella mala llet. Li fan de tot, l'insulten, el colpegen i li escupen. En Formós ho resisteix tot, sense immutar-se,
Com aguanta? Com aguanta el papa?
Com aguanta? No se queja. Finalment es dicta sentència. Es declara nul tot el que va ordenar com a papa i es qualifica el seu papat d'indigne.
Molt bé.
Ojo,
Molt
malxinats els Spoleto.
Molt malxinats, hòstia, els Spoleto.
També se'l castiga textualment a no haver existit mai.
Com? Com se fa això?
Se li nega l'existència. Cremen tots els arxius i tots els documents que acrediten que el papa Formós va existir. Volen enviar-lo a la paperera de la història.
Li esborren tot el que tenia el núvol?
L'envien a la paperera de la història i després fan vaciar papelera.
Vaciar papelera, que aquí ja està,
Aquí sí que ja n'ets,
No.
Quan s'ha acabat el judici, els Spoleto agafen el cadàver i li arrenquen 3 dits de la mà.
Ostres.
Li han tallat dits, concretament el polze, l'índex i el dit del mig. Sí. Eren els 3 dits que el papa utilitzava per fer les benediccions.
Malxinats els Spoleto.
Hòstia, els Spoleto són molt malxinats. Després agafen el que queda de cos i el llancen al riu Tíber. Noi. Al cap d'un temps, un ermità troba el seu cos flotant pel riu. L'ermità agafa les restes d'en Formós i les enterra, aquesta vegada sí, amb una sepultura com Déu mana.
Hosti, nano, sort que no el van enxampar quan encara era viu, perquè hòstia, imagina't,
Ojo, sort que es va morir.
Sort.
I espera, perquè la història encara no acaba, Resulta que mesos després passa una cosa extraordinària.
Que torna convertit en zombi, el papa zombi.
No! S'ensorra al sostre de la Basílica de Sant Joan de Laterà, una catedral de Roma.
Roca, nano.
Molt, és una catedral, cony.
Ah, clar.
Aquest enfonsament ha coincidit amb el número del dia de la mort d'en Formós. Això és interpretat com un missatge inequívoc que Déu Nostre Senyor està castigant Roma per haver maltractat el cadàver d'un papa.
Evidentment.
Davant de l'emprenyament de Déu, els Spoleto decideixen castigar el nou papa.
Però a veure un moment. Però què collons hi té a veure el nou papa?
Noi?
Són ells que van cometre el sacrilegi terrible.
És igual. Els Spoleto agafen el nou papa i li foten la culpa de que Déu s'hagi emprenyat. Aquell nou papa que no sap d'on li baixa això, ara està allà.
No, perquè el senyor estava allà fent
un cafè.
Origami.
Sí. El pobre papa és un pobre desgraciat, pobret, que bueno, serà empresonat i estrangulat a la seva cel·la per ordre dels Spoleto.
Els Spoleto, nano.
Un malxinat.
Hòstia, els Spoleto... No havien aparegut al búnquer encara els Spoleto,
Els malxinats dels Spoleto.
Els malxinats, sí.
Ja veieu com les gasten els Spoleto, una família mafiosa que regnarà a Itàlia durant molts i molts anys. Però això ja serà en un altre búnquer. Papa Formós, el voleu veure?
A veure, me l'ensenyes en vida?
Te l'ensenyo en vida i el pentinat.
Val, vinga, endavant.
El pentinat d'aquell d'en maco.
Vinga, Formós.
Guaita'l! De veritat,
De veritat, quan tingueu aquest cabell...
Sí, quan em vegis així...
O t'escanyo.
M'ho dius, Peyu, ha arribat el moment.
Tens el pentinat del papa Formós.
Tenim la fotografia també del moment del judici, si aviam. Us fa la fotografia, una il·lustració.
Ostres.
Aquí veieu la calavera vestida de papa asseguda en un tron.
Un senyor que l'assenyala, que és de molt mala educació, assenyalar un papa.
I mort encara més.
Mort
encara. Sí, terrible.
Esgarrifós, En fi, aviam què li sembla al nostre públic. El papa Formós primer és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Neu Rossell, bona nit.
Bona nit.
Què tal el papa? Què tal els Spoleto?
A veure, té raó aquesta noia que ha dit que és bastant...
És bastant burro.
Bueno, sabatot.
Sí, sí.
A veure, aneu a perdonar, que ell farem emperador.
No!
Aviam, burro.
No feu emperadors així a la babalà.
No. I em fa una mica d'angúnia això, que sigui mort i faci pudor per tot arreu. A veure, nosaltres posem el crit al cel perquè han jutjat un home quan ja era mort i l'han cardat allà fent... Mentre algú fa ventriu.
Mari Carmen i sus papas muñecos.
Però de saber que a Indonèsia hi ha una tribu que no fa pas tants escarafalls,
Què vols dir?
Bueno,
encara ho fan ara?
fan no. coses d'aquestes. Sí, 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 sí.
A Indonèsia.
Sí. Ells són la tribu de Toraja, que tenen una relació curiosa.
Malxinats, els Toraja.
Sí? No són pas de malxinats, ells, home. Moment. Ha arribat aquesta paraula a la cara de tot arreu, el nano. Es veu que cada 3 anys fan un homenatge als seus familiars morts i 2 components de la família desenterren els seus familiars momificats com a part de la celebració anomenada Manene.
A veure, sí. Cada 3 anys.
A veure, al moment de desenterrar-los es veu que sí, que fan certa pudor, però bueno, ja van amb mascaretes.
T'acostumes.
Sí,
al final
ja
és aquell, és com
o
les cabres.
La iaia fa aquesta pudor, però bueno, ja està. La gent diu que és una tradició, però bàsicament això passa perquè és molt car pagar l'enterrament i mentre no tinguin els diners per enterrar-los, doncs el tenen allà de moment pol·lulant, com dient amb la família. I després, un cop enterrats, al cap de 3 anys el van traient i després això sí que ja és una tradició.
Preciós.
Per tant, el senyor cadàver que tens al costat mentre estàs fent el te, perquè està allà, vull dir, a la taula assegut, no se li diu cadàver ni mort, perquè fa lleig.
No és ni mort ni viu per ells.
No, clar, perquè...
És una altra cosa. És a dir, pel nom.
Doncs aquí hi haurà una pregunta per la gent del públic. Hi ha una manera de definir el seu estat, d'acord? Mira, això ho respondrà la gent de Corbera de Llobregat.
A veure,
com es considera el finat que conviu amb la família? El finat és el mort, que veig cares...
La gent de Corbera no pot saber pas, això. No sabran pas,
a veure,
això.
Opció A, se li diu mort en vida. Opció B, greument malalt. I opció C, discapacitat temporal. Que pateix una discapacitat temporal.
Què li passa al tiet que no parla avui?
Home, bueno, té una discapacitat temporal. Qui no us agrada?
La A, mort en vida.
Mort en vida, que té més sentit, diu.
Perfecte.
Va, anem a veure si és això. Atenció, perquè m'encanta. És greument malalt.
Home.
Ostres, el tiet està greument malalt.
Conviuen amb ell... Però és massa fort dir que hi ha un mort a la taula i, de fet, no diuen cap mentida. Està malalt i molt greu.
No, és que el metge no pot fer-hi res.
No pot fer-hi res.
Per què no el porteu a l'hospital? No.
No, és massa greu, ja. Està.
No és pas cap mentida,
A veure, parlant de venjança, heu de saber que els humans no som els únics que ens podem... que tenim aquest sentiment de venjança.
Com que no?
No. També hi ha animals, com els micos, que tenen venjança.
Sí, tant.
Que a mi em sembla fort, perquè... Venjança és anar a pensar molt, m'ha fet això, doncs ara
pensaré.
Doncs mireu, una notícia del 19 de desembre del 2021 explica que uns gossos van matar una cria de mico a la Índia i que els micos, al saber-ho, van decidir venjança.
Els micos van quedar i què vamos a hacer?
Què
vamos a hacer, Jesús?
Espérate.
I van pensar en alguna cosa per venjar-se.
Per venjar-se els gossos?
Sí.
Què van fer?
Ens ho dirà la gent de Prat del Llobregat.
A veure.
Quina va ser?
Prat de Llobregat, al tanto que saben molt de venjança.
Sí? Quina va ser la venjança dels micos contra els gossos? Opció A, tirar dalt a baix d'un arbre gossets petits.
És dels delictes dels delictes més grossos.
Déu meu, queda en no res el que van fer els Spoleto.
Opció B, tirar plàtans amb molta força als gossos.
És com un plàtan tirat amb mala traça.
És que té forma de fletxa, allò.
Però te'l pot agafar com un frisbee, el gos,
Ah, això pot ser.
Si és una mica hàbil.
I content.
I li porta amb el mico perquè li torni a tirar,
I opció C, robar menjar als gossos durant un mes seguit.
Un mes. Els micos van dir un mes.
A l'abril.
Un any seria passant-se.
Ja s'ha dit que...
No aplaudiu. Són micos durantíssims.
A veure, és fortíssim.
Molt mal xinats, aquests micos.
Sí que són mal xinats.
Micos matant cadells de gos.
A veure, després que els gossos matessin el petit mico...
També és veritat que van començar els gossos.
Van començar els gossos.
Sí, bueno, ja, però...
No, si hem de jutjar aquí. Si ha de baixar Déu...
A veure, els micos van esperar-se un mes per fer pinya, per anar agafant gent.
Tu t'apuntes a allò dels gossos?
I atenció, perquè van matar... 250 gossets.
Mare de Déu.
Petits, tirant-los des d'edificis o arbres alts. I alerta, perquè si no funcionava, hi havia un mico a baix, l'encarregat de saber que si funcionava o no. Si no funcionava,
hi havia un forense
a baix. Tornaven a intentar.
Hi havia un mico.
Un mico forense.
Sí, el mico forense. No ha funcionat, tira cap amunt.
Torna-te'l
a tirar.
El mico verdalet, que era baix i feia...
amb el dit cap avall, el dit cap amunt.
Ho han encertat la segona i tercera fila del búnquer. Ells seran els que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga. Aquest magnífic lot per fer una bona... Heu fet calçotada ja o no aquest any?
Aquest any ja n'heu fet, que som a 16 de gener.
Oh, és que és l'època, eh? És ara, eh? S'han doncs, de fer ara, no t'esperis a l'agost, eh?
Feu calçotades, va, em podrà fer qui encerti la cançó de la Neus.
Dance Monkey?
Molt bé.
Molt bé, l'Helena. Dance Monkey, de qui és això, Neus?
Tunes and I.
Eh?
Tunes and I,
Tunes
no?
And I. Sí. Molt bé, doncs el pack de conserves Ferrer que se l'emporta l'Helena. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1857, Londres, Anglaterra.
Ara sí, eh?
Què?
Ara sí que fem la biografia de Jack l'Esbudellador. Porto
doncs...
tot 4 anys esperant-la.
Ja em sap greu, però no és avui, eh? No. Ara mateix l'únic esbudellat és el cabrit que s'està cruspint la família Baden-Powell. Avui estan d'enhorabona. Acaba de néixer el seu fill, en Robert Stephenson Smith Baden-Powell.
Collons, nano.
Sí, pel nom ja podem veure per on van els trets.
Un altre lord britànic. Ens estem passant aquesta temporada. No portem tants mesos treballant com per haver parlat de tants lords anglès.
És veritat. Ens hem tirat molt cap a la riquesa.
Sí.
Volem més
suposo
misèria.
Suposo que és al principi, després ja anirà baixant.
Sí, segur. En Robert és un noi afortunat, ha nascut en una família de classe alta, lluny del fum de les fàbriques londinenques i lluny dels barris obrers. El pare d'en Robert és professor a la Universitat d'Oxford i la mare simplement és filla de casa bona.
Carai, la mare, quin mèrit.
Sí, bueno, també ho has de saber fer, eh?
Sí, sí, sí.
No, has de saber néixer un puesto,
sí,
eh?
Sí, 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 no ho hem sabut fer
no,
nosaltres.
Nosaltres no. El pare és qui porta el pes de la família i s'encarrega de l'educació de la canalla. Li encanta endur-se el petit Robert a passejar pel camp i pels boscos dels afores de Londres. La mirada d'en Robert es torna pura i brillant al descobrir tota aquella natura que el rodeja. Es passa el dia al bosc jugant i fent l'animal amb els seus germans.
Quants germans són?
En Robert és el 8è de 10 germans.
10 germans?
Sí.
Li haurem de pagar hores extres al campaner, perquè quan se'n moren... Quan se moren...
Tranquil, home.
Adeu, va.
Jair, que són una família rica. Els Baden-Powell són de pela llarga i tenen la sort de posar 10 plats calents
ja
a taula.
Ja m'ho has dit, això.
No hi ha problema.
Jo només t'he preguntat quants germans es moren.
4.
10. És que el 10 ja és... Ja fa que cantis la cançó de quan se'n mors. 10 germans en
de pomer de 10.
Doncs 4. Per molt risc que siguin el 1850...
Sempre.
Algú
llepa. Sempre llepa algun. També llepa el pare, eh?
Oh! Com ho has deixat anar, eh?
Sí, l'home es mor per culpa d'unes febres. Ens centrarem en la mare. No volíeu que la mare tingués protagonisme?
Sí.
La que només
sí.
havia tingut el mèrit de néixer en una família rica?
Mira, l'anàvem a desmereixer de bones a primeres.
Oita, després de la mort del seu marit, la mare haurà de fer mans i mànigues per mantenir els 6 fills que li queden.
Ja.
Ella s'esforça i es gasta tots els estalvis en l'educació dels nanos. Vol que siguin els millors de la classe i que es converteixin en homes de profit. Però, de moment, no sembla que això dels estudis sigui la passió d'en Robert. Les notes a l'escola són justetes. A ell el que li agrada és fer expedicions pel bosc, explorar la natura i els animalons. Doncs l'única manera de tenir-lo concentrat en una taula és amb el dibuix.
Val.
El petit Robert és molt bon dibuixant. La seva especialitat, evidentment, són els animals i els mapes. És capaç de dibuixar de memòria un mapa detallat de la seva última excursió pel bosc. Aquesta obsessió per la natura i els animals durarà fins als 19 anys. És llavors quan en Robert posa una mica de seny, deixa les seves aficions aparcades i decideix fer l'examen d'accés a Oxford.
Carai, nano!
No ha de ser fàcil, eh?
No, perquè per començar és en anglès.
Està tot en anglès.
Està tot en anglès, dius,
que ja ho fan per posar-ho difícil.
Clar, clar. Allà, a Oxford no sé si pots fer-ho de... ¿Lo puedo hacer en castellano?
Castellano, que...
Fes-ho, provo.
Que hay un Erasmus.
Prova, hay un... Soy de Cáceres.
Doncs no sé què fas a Oxford, això no. Per començar.
Bueno, ja podeu anar traient aquesta música, perquè l'única cosa correcta que posa l'examen és el nom i la data.
Ostres.
En Robert s'atabala i acaba traient un 0 com una catedral. Per sort, ara ha tingut una altra idea. Vol fer un altre examen, vinga, aquest cop per entrar a l'Acadèmia Militar. Aquest el fan en castellà. Aquest
el fan en castellà i diria que no són tan estrictes com a Oxford.
Mira, aviam com li va l'examen. Li va tan bé que el nomenen sostinent l'endemà mateix. Curiós, eh? El rang diferent... A Oxford.
Ja n'atrevarem-ho, no?
0, Acadèmia Militar, sostinent l'endemà de fer l'examen.
És una puntuació diferent.
És una, va, amb si nosaltres veremos.
Si falles, no resta.
Clar.
Saps allò que te la jugues?
ABC.
En el que era l'ABC, sí, que dient, l'error resta.
Sí.
Perquè no t'envalentonis allà a fer... Lululululululu.
En Robert Baden-Powell inicia la carrera militar. I ell, encantat de viure aventures. Primer el destinen a l'Índia, després a Malta i també a l'Àfrica. Gràcies a l'exèrcit pot veure món i fer el que més li agrada, passejar per la natura. Al capdavall, Oxford no era per ell.
És que és, de vegades el món mateix te col·loca on et pertoca, eh?
La part negativa d'estar destinat a l'Àfrica és que de tant en tant li ordenen matar uns quants africans de les tribus. No és el que més li agrada. Però aviam, forma part de la feina. És una tasca.
Has entrat.
Ara ja hi ets, ara s'ha de fer. Sí, noi.
Ha disparat a temps,
sí,
dels tambors.
Pam, pam,
tucu,
pam.
Tucu, pam, pam.
Per respecte a la tribu.
Clar.
Som a finals del segle XIX. Les grans potències europees competeixen per veure qui es queda amb la major part d'Àfrica. L'imperi britànic vol expandir el seu domini i això implica conflictes amb europeus i també amb les tribus africanes. Algunes tribus són dures de pelar i no volen creure.
No volen creure? Arriba el tinent. Aquella tribu allà no volen creure?
No.
Què farem?
Els hi he dit que els volia matar i no volen.
No volen creure.
Ai, no creuen. Els anys a l'Àfrica han convertit en Robert Baden-Powell en un personatge pintoresc. És el típic britànic llarg i prim, amb un bigoti generós i vestit d'explorador. Pantalons curts, uniforme i barret caqui. El nano s'ha convertit en un expert, d'aquells que poden fer una trampa per caçar animals amb un escuradents.
Carai.
És un geni de la deducció. Un dia, arreplega una fulla de terra i després de rumiar una estona, arriba a la conclusió que a les 3 de la tarda serà el moment ideal per atacar el poblat de la tribu rival. I l'encerta.
Què dius?
A les 3 de la tarda.
Amb una fulla.
Amb una fulla.
Una fulla d'un arbre, eh?
Sí.
No una fulla que diu, de dinar 4, que diu, a les 3 hay que atacar.
Troba una fulla a terra, la cull, l'olora una mica, mira, diu, atacarem a les 3.
Però què?
I sí.
I què?
Sí. Els hi va anar bé. Però a les 3 devien estar mirant el cuines, jo què sé, la gent...
Que quan estàs mirant el cuines no t'enteres de res, perquè allò és hipnòtic, eh?
Sí, quedes mirant aquell noi.
Taca. Anem a picar una mica d'all.
La jugada ha sortit perfecta. A les 3 es veu que era l'hora perfecta per atacar. Ningú sap com pot arribar a aquesta conclusió a través d'una fulla. En Robert Baden-Powell, o BP, que és tal com es fa anomenar...
Com la gasolinera?
Sí.
Una BP, la BP.
La BP. Bueno, en anglès, BP.
La BP.
En BP és una figura clau en les victòries britàniques en territori africà. Tant és així que als 40 anys el nomenen coronel. És el coronel més jove de tot l'exèrcit. Som al 1899. I des de fa una temporada l'imperi britànic té la regió de Sud-àfrica entre cella i cella. Això fa créixer la tensió entre els anglesos i els boers, o afrikaners, que són els descendents dels colonitzadors holandesos. La presència dels anglesos a la zona ha fet esclatar la segona guerra boer.
Tanto guia.
Sí. El conflicte enganxa per sorpresa en Robert. Sense saber com, ell i els seus homes es troben rodejats per les tropes enemigues en una ciutat de Sud-àfrica. Un regiment boer els ha encerclat. En Robert no va entrar a Oxford, però és prou llest per fer una simple resta i veure que els números no acaben de sortir.
Aviam.
Hi ha 8.000 boers,
sí,
contra uns 1.700 soldats anglesos.
No surten els números, no.
Surten. Els boers van equipats amb rifles i canons d'última generació. En canvi, el regiment comandat pel nostre protagonista amb prou feines disposa d'un parell de canons que, a més, apunten malament.
Perfecte, però què estem... Però quin material tenim?
No, fa dies que no fem pedido.
Aquells apunten malament.
Ja els canviarem.
Que ho sàpigues.
Ja els canviarem, no trobes el moment.
No.
I mira, en Robert sap que ho té magre. Només pot fer una cosa.
Rendir-se.
Al contrari.
Rendeix-te, Robert.
No. Això no ho faria mai amb BP. farà creure als Boers que la ciutat és plena de soldats anglesos i que estan preparats per resistir al setge.
Però què diu?
Lo del timbaler del Bruc?
Sí, bueno, però allò va sortir bé de xiripa.
Pues espera't això. Vols saber com ho va fer?
Sí.
Apunta, perquè no se sap mai quan haurem de resistir un setge, tampoc.
Doncs tens tota la raó, no se sap mai, això. Aviam.
Primer, enterra llaunes als camps del voltant de la ciutat. Així l'enemic es pensarà que són mines antipersones. Per fer-ho més creïble, de tant en tant llença algun petard fora la muralla de la ciutat. Espera't a la que ve ara.
Aviam.
Ordena posar fil ferro amb espines a tot el perímetre.
Quin problema hi ha aquí? Això és boníssim. Això és el primer que has de fer.
Sí. Però que no té fil ferro. No té. No ha arribat el camió del fil ferro. No ha arribat, no hi ha.
I què estan posant?
Fil ferro imaginari.
Mort de Déu, boig! Fil ferro invisible?
Sí. No tenen ni un metre de filferro espinós, però ell igualment ordena als soldats que facin veure que posen filferro imaginari. Els Boers, de lluny, s'ho empassen. Com hem dit, tenen dos canons que apunten malament. Bé, un, de fet, està espatllat i directament no funciona.
No funciona, va.
Però tant és, en Robert diu que els disparin igualment, sense bala. Mentre facin soroll, serviran per espantar els enemics.
Però què és això? Un acudit d'en Gila?
Més o menys. Veient tot aquest desplegament defensiu, els Boers prefereixen no atacar la ciutat. En Robert informa de la situació per telegrama. Envia missatges com aquest. Tot està tranquil. Només ens han bombardejat durant 4 hores. Han assassinat un gos.
No! 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 Jackie, no!
S'ha escapat.
Estava
lligat amb una corretja imaginària.
Clar. Com és que no l'heu estacat?
Com ha pogut saltar el fil ferro?
Que el gos no l'enganyes amb el fil ferro.
No, el gos no, li pots explicar.
Aquest tio què està fent? Què està fent? Ombres xines, aquest nano?
De totes les estratègies per defensar la ciutat, la que tindrà més impacte és la creació d'un cos de cadets. És una unitat juvenil formada per nens de 10 a 15 anys.
Envia nens a la guerra?
Ja, no del tot. En Robert els ordena tasques allunyades del perill, però imprescindibles a la rereguarda. Vigilen els moviments de l'enemic, fan de missatgers o ajuden als hospitals. Els posa un mocador al coll per distingir-los de la resta de militars. Els nois estan entusiasmats i ajuden en tot el que calgui.
És que el nen... Tens un nen i li dius, anem a la guerra?
Anem a la guerra, va!
No, i tant!
Hombre, estava jugant al Call of Duty, però ja plego.
Sí, és molt millor això.
Finalment arriben els reforços britànics i alliberen la ciutat. Han passat 217 dies de setge, més de 7 mesos resistint gràcies a l'enginy d'en Robert i l'entrega dels més joves. Quan el nostre amic torna a Anglaterra, ho fa convertit en un autèntic heroi. Després de l'experiència a la guerra, en Robert escriu Tàctiques d'escoltisme, un manual militar amb consells per l'exploració. El llibre es converteix en un gran èxit, sobretot entre els més joves. És llavors quan decideix adaptar el llibre pel jovent, allunyar-ho una mica del tema militar.
Que millor.
També el vol posar en pràctica. Per fer-ho, ha reclutat 20 joves anglesos d'entre 11 i 18 anys de diferents classes socials i zones del país. Conviuran plegats durant una setmana al mig del bosc.
Ui. Estem muntant una secta ja,
nens. No! Els separa en 4 grups i els atorga diverses responsabilitats, tal com va fer amb els joves de Sud-àfrica. Els vesteix de militar i els lliga un mocador al coll d'un color diferent per cada patrulla. Amics meus, acaben de néixer els Boy Scouts.
La mare que el va parir, bravo! Aplaudint els Boy Scouts. Però, clar, perquè venim d'on venim, però sí. Aquest en Baden Powell és l'inventor dels Boy Scouts?
El nostre Robert és l'inventor dels Boy Scouts, i és britànic, que sempre tenim la imatge, els Boy Scouts americanos.
Americanos, soy un águila junior, a vender galletas, chicos. Què dice?
No. En Robert Baden Powell és el pioner dels Boy Scouts. Els nois hauran de muntar un campament i participar en activitats d'observació, caçar, cuinar o rastrejar. L'objectiu final és promoure una sèrie de valors entre els més joves com la solidaritat, l'amor a la natura i l'amor a la pàtria. De forma espontània, milers de joves d'arreu del món s'organitzen en grups escoltes. En Robert ha decidit retirar-se de l'exèrcit i liderar el moviment scout per tot arreu. Ens situem a l'any 1912. Les aventures d'en Robert el porten fins als Estats Units. El viatge és important, perquè allà hi coneix el seu amor.
Home,
Té de tot, aquesta història té de tot.
És preciós.
És maquíssima, no?
Ella es diu Olaf Sinclair. La mossa és tan aventurera com en Robert. Al cap de pocs mesos es casen.
Oh, que bé, tu! Anem per feina.
Sí, és molt maco. L'amor és ben bonic, l'amor.
Sempre.
Els pares de la noia no ho veuen exactament igual.
Per què?
No estan massa contents amb l'enllaç, perquè...
Per què?
Bueno, en Robert té 55 anys i ella tot just 23. L'Olaf Sinclair es converteix en la líder de les Girl Gates, la branca femenina dels Boy Scouts. Tots dos formen una parella un pèl peculiar. Resulta que a en Robert li agrada més dormir a la seva tenda de campanya que al llit, al costat de la seva dona.
Com?
És per això que moltes nits dorm al balcó, on hi té instal·lada una tenda militar.
Me'n vaig al balcó, nena. A mi m'agrada l'aventura, ja ho saps. Dorm al balcó, bon balcó, per plantar-hi una tenda.
Sí, i tant, i tant.
I agrada, li agrada. I
espero que, si ha fet servir piquetes, aviam si hi ha goteres a baix. Cuidado.
Li agrada dormir mirant les estrelles, què vols fer-hi?
Sí, és així. Ja han passat 30 anys des del primer campament dels Scouts. Som al 1937. En Robert ja té 80 anys i milions de nens i nenes formen part del moviment que ell ha creat. Des de fa uns mesos s'està cartejant amb un amic que mostra molt interès a saber com funcionen els Boy Scouts. En Robert li omple el cor d'alegria.
Com t'ho diràs?
Home, t'envien cartes de tot el món interessats en la teva proposta.
Sí.
Les cartes arriben amb un segell alemany
i
el nom del remitent és Adolf Hitler. Ai. L'Adolf Hitler també ha muntat el seu propi grup escolta. Les joventuts hitlerianes. Sí, ajuden a travessar les iaies al carrer.
Però què és això?
Les joventuts hitlerianes estan inspirades en les ensenyances d'en Robert.
M'estàs dient que les joventuts hitlerianes i els Boy Scouts són el mateix?
Efectivament. Què?
No vols ni maquillar-ho, eh?
No.
Ja està?
És així. De fet, han arribat a un acord de col·laboració amb en Robert. Un grup de 140 joves nazis passaran l'estiu voltant per Anglaterra en bicicleta. En Robert els hi facilitarà l'estada.
140 nazis
en bicicleta
voltant per Anglaterra?
Sí.
No, a veure, així a priori, si només han d'anar en bici...
Aquella excursió en bicicleta és una estratègia del malvat Hitler. En Robert ha sigut enganyat.
No!
Resulta que els nazis que recorren Anglaterra en bicicleta tenen una missió: memoritzar i dibuixar un mapa de cada punt clau del país. Ningú sospita que aquells joves que pedalen per Anglaterra amb una esvàstica a la samarreta Imperi són uns espies de Hitler.
Home, tu veus un tio amb una esvàstica, amb la bici, dibuixant, i amb aquella cara de dolent?
Què feu? Estem de colònies.
Estem de colònies. Hi, Hitler! Oi, quin nen tan educat. Li han fet el lío en Robert.
Sí, li han fet. El pobre Robert l'han enganyat. I ara ja és gran, els anys li pesen. Encara vesteix amb pantalons curts i el bigoti continua intacte, però ja no és el d'abans. Decideix marxar d'Anglaterra i passar els últims anys de la seva vida a Kènia, on mor plàcidament als 83 anys. Mor l'any 1941. Entre les seves pertinences hi troben l'última carta adreçada als Boy Scouts. La carta diu així: "Estimats escoltes, si mai heu llegit Peter Pan, recordareu que el cap dels pirates sempre feia el seu discurs de mort perquè temia que li arribés l'hora i no tingués temps de compartir-ho. Això és el que em passa a mi i us voldria dir uns mots de comiat, els últims que sentireu. He tingut una vida molt feliç i voldria que cadascun de vosaltres també. La felicitat no s'obté pas fent-te ric, ni tan sols reeixint en la carrera, ni satisfent tots els plaers. El camí autèntic per arribar a la felicitat és fent feliç l'altra gent. Procureu deixar aquest món una mica millor de com l'heu trobat i podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps. El vostre amic B.P. Baden-Powell." En Robert Baden-Powell. Gent que
tímids aplaudiments.
Aplaudiu. Bueno, el voleu veure, el nostre amic?
Espero que vagin pantalons curts.
Home.
Sí?
Guaita'l.
Home!
Ei!
Què?
Que porta un smartwatch?
És, és com el rellotge de l'inspector Gadget.
Sí! Però què és això, nano?
Bon bastó, pantalons curts, mitjons fins al genoll...
Sí, senyor, corbata, per anar al bosc, molt útil.
Sí, 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 sí.
Oh, quin personatge! Què us sembla, Robert, Robert Baden-Powell? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
Hola, bona nit.
Hola.
A veure, pregunta.
Sí.
Els embotits, el fuet, el xoriço, els embotits, es tallen recte o es tallen en diagonal? Perquè aquí, a la nostra família, portem discussió des de fa molts anys i portem una pilotera amb això de si tallem recte o tallem diagonal, que
sisplau,
escolta'm,
sisplau.
Per què no ens hi preguntem els del búnquer i acatem la seva sentència? Bona nit, gràcies.
Recte.
Recte.
I prou.
Recte i prou.
Tallar l'embotit.
Recte i ja.
En diagonal i prim, és que no porteu un rètol al front que posa Barcelona. Per l'amor de Déu,
L'embotit en diagonal.
Per què el vol en diagonal? Perquè sembla que sigui més llarg?
Perquè
es vegi llarg, eh?
Perquè hi ha restaurants que amortitzen l'embotit, diguéssim, tallant prim i en esbiaix, i sembla que sigui més gros i que n'hi hagi més. I l'embotit recte i un...
I gruixut.
I un dau, ha de ser un dau d'embotit. Ha de fer un dit, almenys, aquell tall.
Clar.
S'ha de trobar el gust, home. Ja està, ja està. S'acaba la discussió.
Ja està, és que no n'hi ha més.
No, és que no vull, és que no vull sentir cap altra opinió.
No, ja està, ja està.
I a més, també es pot menjar a queixalades, eh?
I tant.
Sí. Si és per tu sol o compartir-ho amb algú de confiança,
sí.
pot ser queixalada.
La dama i el vagabundo amb un fuet, eh? Un per cada punta.
És un altre tipus de pel·li.
Com a gos es deu haver agradat més.
El gos sí.
El gos li agrada més el fuet que l'espagueti.
Aquells gossos, i tant.
Mare de Déu, dona-li un plat d'espaguetis a un gos. Ja que te'l fotis pel cul, home.
Poc compartiria, el vagabundo.
Oh!
No. El fuet m'ho cardo jo.
No! Aquell, no us creieu les pel·lícules de Disney?
No.
On teniu?
No. No. Dos gossos amb menjar pel mig.
Ui, no!
Molt enamorats han d'estar,
eh?
No.
Mengen del mateix plat aquests dos, els collons.
Oh, sí.
Sí, res.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Soc la Montse de Targa, però estic vivint a Berlín i res, preguntes concises, un parell. Si 7 i 7 són 14, per què les dues setmanes són 15 dies? No ho entenc. I també, per quan una bossa de cereals amb zip? Aquí ho deixo. Adéu.
Totes dues molt bones.
Totes dues molt
la
bones.
La bossa no entesa amb zip.
Vol dir amb tancament automàtic com el formatge ratllat, diguéssim, de bossa.
Molt bé.
I en canvi, la meva filla carda un santíssim merder cada vegada que es posa crispis.
Sí?
O sigui, menja aquells els d'arròs inflat de xocolata.
Boníssims.
Allò que amb l'electricitat estàtica, la que els aixeques, se'n van sols cap als laterals de la bossa ja. Sembla que estiguin vius.
Perquè se la frega pels cabells.
Es mouen sols. Els crispis aquells es mouen sols.
És que pesen menys que l'aire.
Clar, clar. És terrible. I llavors els agafa, jo la miro, perquè estic al costat esmorzant, i veus que fot grapada dins la bossa.
Sí.
Llavors, com una grua que ho hauria de deixar dins la tassa, ho deixa a una distància d'uns 30 centímetres per sobre la tassa, i el tant per cent d'encert és mínim. Clar. O sigui... cau...
perquè floten, clar, és molt complicat.
La majoria del grapat cau sobre la taula.
Canvia-li els cereals.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Mira, la Núria de Sant Andreu de Palomar...
No hem respost lo dels 14 dies, eh?
Ai, és veritat.
6 i 7, 14, 15. 7 i 7, 14, i diem quinzena.
Sí, perquè...
Ui!
Què passa?
Ui, ara que he dit quinzena i parlàvem d'ous, et vaig descobrir una cosa aquest Nadal. És tremendo això que diré ara, eh? Perquè això hi ha molta gent que no ho sap, eh?
Ah, la uera aquella, no?
Em disposava a fer dues truites grosses de 12 ous. Sí.
Volem això.
Sí, no, és que és gros, és gros.
No,
hi ha gent que no ho sap, això, i hi ha algú que ens està cardant canari.
Ah! Peyu, què passa?
Peyu, dues truites de 12 ous.
Sí.
Fas truites ben parides.
Sí.
No t'hi poses per poc.
I sabeu que hi ha dues caixes, no?, d'ous.
Sí,
la petita, que hi van 6 ous.
Sí. Van 6 ous, sí.
Mitja dotzena.
Sí.
I la grossa, que tu dons per suposat, que hi va una dotzena d'ous.
Evidentment.
Eh que sí?
Sí, clar. Quan hi ha d'anar-hi?
Hi ha 10 putos ous en aquella caixa. 10. Estava fent la truita. Sí. Estava fent la truita.
Però...
vaig començar a tirar ous en el bol per deixatar-los i tal.
Sí.
Comptava, dic 10 i miro la caixa i dic, cago en Déu.
M'he descomptat.
M'he descomptat jo perquè sí. És una cosa que porto interioritzada des de tants anys que em semblava impossible. Si vaig tenir la sort que vaig fer dos truites. Perquè si m'hagués passat a la primera, a dia d'avui continuo pensant que era un error meu que m'havia descomptat. Clar. Però sort que tenia un altre cartró al costat per comprovar-ho i dic, hòstia...
I estàs pagant...
Estàs pagant, tu penses que pagues 12 ous...
I pagues el doble, que
per 6. I te'n donen 10.
Això,
clar...
Això a Catalunya no sé si ho sap.
Però això no ho sap ningú, això. La gent està comprant aquelles caixes pensant que hi ha 12 ous i ningú es para a comptar-los. N'hi ha 10.
No hi ha un 10 gros que digui 10 ous.
No, és que com... No ho he repassat, però com vegi una caixa que posa dotzena...
No ho dirà, això, home.
Bueno.
Bueno, ho mirarem, però, eh?
Mireu què esteu comprant.
Puntualització. Quan en Peyu diu bol, en sí. Un bol, vol dir en un pot doblegat per tots costats.
No.
Per feixar els ous.
Ui. No, perquè allò és un pot que guardo del meu pare, que té molta història.
Allò quan veure...
És un pot on el meu pare havia deixatat totes les truites que havia fet a Cal Peyu al restaurant.
Totes, eh?
Totes. Sempre els ous, hi havia aquell pot i allà és on es batien els ous.
Ja ha quedat un...
I de les hòsties amb la forquilla té un bulto aquell bol impressionant.
Si ho troba un arqueòleg...
Sí.
Pensarà sí. Que allò és d'un aixovar d'una tomba visigòtica. Perquè és...
Té molta,
antic!
Té molta història.
Sí, però bueno, sí. És un fòssil, eh?
Sí. Mira, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Funciona, la impressora funciona. El govern balear anuncia que ha rebut una oferta de compra per l'illa de Formentera. El responsable de l'oferta és Dieter Schwarz, propietari de la cadena de supermercats Lidl i l'home alemany més ric de tots els temps. L'empresari ja posseïa diverses cases a Mallorca i, segons declaracions dels seus veïns, era molt crític amb la massificació de l'illa, fet que l'hauria empès a realitzar l'oferta. El govern ha desestimat l'oferta, però obre la porta a negociar si Dieter millora l'oferta. Si es concretés, seria la segona illa balear privada després que l'any 2042 el còmic Andreu Buenafuente comprés l'illot d'Espardell. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.